COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia en què Pep Guardiola ha confirmat que vol Thiago a les seves ordres la propera temporada i en el dia en què definitivament s'obre una escletxa, jo diria que ja insalvable, entre Guardiola i l'actual junta directiva del Barça. Manolo Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Com estàs?
Molt bé. El Cito Ramírez està al control de so, el Nil Baños a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Tour de França en viu, l'etapa número 12, Foggia Tour, amb el nostre enviat especial Quique Iglesias.
Top 4.
L'Espanyol, segon dia de treball, més proves mèdiques, car de Sant Cugat i Ciutat Esportiva.
Top 3.
Bojan presentat a l'Ajax d'Europeu, cedit a l'Everton.
Top 2.
Guardiola estat pur, carrega contra tot el que es mou al voltant del president del Barça, Sandro Rosell.
Top número 1.
Notícia a COPE. Guardiola confirma el seu interès per Thiago Alcántara pel Barça del Bayern de Múnich, com va anunciar ahir, com va avançar al partido de les 12.
Entrevistes a Esports COPE.
Rodolf Borrell, director de l'Acadèmia de Liverpool, sobre Deulofeu i Thiago Alcántara i les seves prestacions futbolístiques a l'Everton i probablement al Bayern de Múnich.
El debat a Esports COPE.
Iñaki Pérez, conseller de l'àrea esportiva de l'Espanyol, i serà també dins dels entrevistats. Escoltarem l'espeech de gairebé 5 minuts de Guardiola carregant contra tot el que es mou al voltant de Sandro Rosell. I ara sí, el debat, un debat que promet amb dos primers espaces de l'opinió sobre el Barça, Josep Maria Minguella i el cap d'esports de l'avantguàrdia, Dagoberto Escorcia.
La pregunta a Esports COPE.
Avui us preguntem a través dels nostres canals habituals, Facebook i Twitter, si us molestaria que Guardiola s'emportés Thiago Alcántara al Bayern de Múnich. Triem un parell d'opinions. El Ramon Lapenya, per exemple, diu no. Si la directiva actual no sap fer la seva feina, que plegui i deixi pas a millors gestors. En canvi, el Ricard Guàrdia diu, esclar que sí, em sembla lamentable. Us demanem també preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero, el capità del Dream Team, estarà demà aquí a Esports COPE per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esports COPE.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero a Esports COPE.
És així de fàcil, eh? Vosaltres pregunteu i Vaquero respon cada divendres a Esports COPE. Vinga, ens cordem els cinturons, que venen curves, passen gairebé 24 minuts de les 3 de la tarda. La pilota que ja roda Esports COPE.
A Bricomar Sant Quirze seguim d'obertura, amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Reformas Decor, cambie su bañera por un plato de ducha en un solo día y por tan solo 690 euros. Reformas Decor, 93-757-4512. Presupuesto sin compromiso.
Se necesita chica con catalán y diseño de interiores para la tienda de Mataró y para nueva tienda en Hospitalet. Reformas Decor. Más información, señor Antonio. 665-84-72-40. 665-84-72-40.
A Guardiola sempre li ha agradat tenir la pilota i atacar. I avui ha baixat la pilota a terra i ha passat a l'ofensiva. Primer per proclamar que vol Thiago les seves ordres i després, més que atacar, s'ha defensat del que ell considera una campanya de desprestigi de la seva persona promocionada a l'ombra per l'actual junta directiva. De seguida us sentireu de forma íntegra. Són 4 minuts i 50 segons de discurs que no té desperdici. Jo no entraré a valorar qui és el bo i qui és el dolent d'aquesta pel·lícula. Segurament no tot és blanc i no tot és negre. El que és molt trist que la història es repeteixi una i una altra i una altra vegada. Núñez contra Cruyff, Laporta contra Núñez, Rosell contra Laporta, Cruyff contra Rosell i des d'avui Guardiola contra Rosell. La batalla continua. Una autèntica llàstima.
Esports COPE amb Joan Batllori.
Anem a pams. Primer, la notícia que avançava ahir a les 12 de la nit, Juanma Castaño, al partido de les 12. Oli, Thiago ha triat i ha triat el Bayern de Múnich.
Sí, una notícia que ja està absolutament difosa a tots els llocs del món. Ja se sap mitjançant les xarxes socials. Ahir Juanma Castaño, al partit de les 12 aquí a la Copa, va dir que ella tenia coneixement de fonts molt properes al jugador, fins i tot va donar el sou del jugador, la fitxa de 4 milions d'euros, que tenia ja un compromís i que jugaria al Bayern de Múnich. A partir d'aquí nosaltres doncs únicament hem reflectit els pensaments que es tenia al voltant d'aquesta situació. Massinyo no diu res, el Pere Guardiola encara no diu res, el Barça diu que encara no li consta que hagin demanat a Thiago Alcántara, però ja dic, Juanma Castaño, i reafirma tot això el que ha dit avui el Pep Guardiola, va dir ahir a la nit que Thiago Alcántara acabaria jugant perquè ja té el compromís al Bayern de Múnich de Pep Guardiola.
Busquem el nostre minut d'or.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Sílvia Ortiz, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Pep Guardiola ha confirmat aquest matí que vol Thiago Alcántara a les seves ordres al Bayern de Múnich.
Diu
Guardiola, m'agradaria que vingués, li he demanat al club, però no hi ha novetats, veurem. Una altra de les frases que ha dit el tècnic és no crec que Thiago sigui un problema. Sammer i Rummenigge saben per què el vull a ell. És un superjugador, o bé ell o no ve cap altre. També ha dit que ningú vol marxar del Barça, però sí jugar minuts. Thiago vol jugar, aquesta és la nostra oportunitat. I finalment Guardiola ha explicat que vol fer rotacions perquè tindrem molts partits aquesta temporada. Thiago pot jugar de 6, de 8, de 10, de 11, de 7, pot ocupar moltes posicions i té un gran 1 contra 1. Jo sé el que pot fer.
Compro oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Claríssim, Guardiola, sobre Thiago, eh? El vull a les meves ordres al Bayern de Múnich la propera temporada. I després, la batalla. Us poso en antecedents un periodista en català, però amb accent alemany, una mica estrany, de seguida ho sentireu. Li pregunta a Pep Guardiola per aquestes manifestacions que han transcendit a les últimes hores des del Brasil, del vicepresident del Santos, Odilio Rodríguez, en les que diu que Guardiola va parlar amb el pare de Neymar per fitxar-lo i que li va dir fins i tot que Tito Vilanova no estava capacitat per fer funcionar a Leo Messi i a Neymar la propera temporada. Per aquí comença la història i arrel d'això surt tot. Pep Guardiola.
Hola, buena tarde, Pep. ¿Qué piensas sobre las declaraciones del vicepresidente del Santos de Brasil?
Yo aquest senyor no el conec, no tinc l'oportunitat de conèixer. No el conec perquè no he anat mai a Brasil i el Mundial de Japó, que vam guanyar 4-0, no he tingut l'oportunitat de conèixer. Probablement els seus intermediaris estan molt equivocats. La informació que li han passat a ell és molt errònia. És a dir, no m'atreviria mai a fer un comentari com el que ell ha suggerit que jo he fet. Fa 3 anys jo vaig parlar amb Neymar per telèfon quan era entrenador del Barça, perquè el president Rossell em va dir que el truqués per veure si hi havia la possibilitat de convèncer-lo de venir al Barça, i ho vaig fer. I l'únic que vaig fer va ser intentar convèncer-lo per venir. A l'última gala de FIFA de Zurich vaig coincidir amb ell i vam estar parlant de futbol, del partit del Santos i d'idea que tenia de futbol. Quan em vaig convertir en entrenador del Bayern vaig voler saber quina és la situació, perquè després d'haver parlat amb ell per telèfon anys enrere no sabia com estaven les situacions i vaig voler preguntar com estava la situació, si realment havia firmat pel Barça, no havia firmat pel Barça, on volia anar, i vaig voler conèixer-lo i vaig muntar una reunió a Nova York amb el seu pare. Després de 5 minuts ja em vaig adonar que ell volia anar al Barça. I en totes aquestes 3 vegades, tant una com a Zuri com l'altra, li vaig dir 20 vegades que el que havia de fer era anar al Futbol Club Barcelona. I en les 3 vegades el nom de Tito Vilanova no va sortir mai. Mai. No és necessari que jo digui si està capacitat o no, perquè és el meu ajudant durant 5 anys, i a sobre, l'any passat el que va fer, fent la lliga més exitosa de la història del Barça, és suficientment argument com perquè digui jo si és capacitat o no. Els jugadors bons estan capacitats per jugar junts sempre, i aquests dos també. Durant aquest any jo vaig acabar al Barça i el president m'ha llegat una cosa, que jo m'anava 6.000 quilòmetres i que em deixessin en pau i em deixessin tranquil, i no ho han aconseguit. No han complert la seva paraula, no l'han complert. Jo vaig fer la meva etapa i me'n vaig anar. No va ser la seva responsabilitat, vaig ser jo que vaig decidir marxar. Per tant, jo vaig anar 6.000 quilòmetres i que facin la seva feina, que estiguin contents amb els jugadors que tenen, que facin el que fan, i els desitjo tots els èxits del món, perquè el fans són també una mica part meva, perquè els, no cal que digui el que significa aquest club per mi. Però hi ha hagut masses coses aquest any que s'han passat de la ratlla. Utilitzar la malaltia d'en Tito Vilanova per fer-me mal, això no ho oblidaré mai. Perquè jo el Tito Vilanova l'he vist a Nova York, i si no l'he vist més ha sigut perquè ha sigut possible, però no per part meva. i justificar que jo no vull que li vagin bé les coses a un company que he tingut durant tant de temps i que tant m'hagi ajudat, això és de molt i molt i molt mal gust. No m'ho esperava. Tant uns com altres. Jo al Barcelona vaig fer el millor que vaig saber, el millor que vaig poder, amb tota la meva voluntat. I la decisió la vaig prendre jo, ells han d'estar tranquils. Tant els de dalt, com els tècnics, com tothom, han d'estar tranquils a fer la seva feina. Vaig ser jo que vaig marxar. No hi ha cap a retreure-los a ells. Simplement els vaig dir, si us plau, deixeu-me fer. Me'n vaig a viure a la meva família, aprendre, si puc, l'anglès, i en comptes de l'anglès el que he intentat aprendre és una mica l'alemà. És l'únic que m'he dedicat durant tot aquest temps. L'únic que els demano és això, que segueixin el seu camí i que a mi em deixin. Deixin d'utilitzar les meves amistats o la meva gent per fer-me mal. I si vull anar a sopar amb el Johan Cruyff, vaig a sopar amb el Johan Cruyff. Si em vull relacionar amb... No tinc res a ningú. Vaig fer la meva feina, el millor que vaig saber. La resta, si us plau, que es dediquin a això, a fer el millor que sàpiguen, que els abraçaré quan ens veurem aquí a l'Audicap, si ens trobem a... durant la competició europea, i tot el que li vol li pugui passar al Barça, a mi em farà feliç. Però hi ha coses que no us oblidaré mai, mai. I una d'aquestes, aquesta és molt petita, el president del Santos és una fotesa. Però hi ha hagut altres que no les havien d'haver començat. I ells estan contents. Són entrenadors del Barça, estan allà dintre, són els presidents del Barça, estan allà dintre, i ho han de disfrutar com jo vaig disfrutar la meva part i la meva etapa allà dintre. Que la disfrutin, a mi que em deixin una mica lliure, disfrutar de la meva feina, intentar convèncer amb aquests jugadors tan bons que el Bayern m'ha donat, intentar el millor possible. La resta ja els hi toca, ja que deixin. I que si de totes aquestes coses que he dit, de totes, n'hi ha alguna que no és certa, que surtin i que em rebatin, però que surtin ells, que no surtin intermediaris del Santo o amics seus des de Barcelona, que surtin ells i em desmenteixin tot això que acabo de dir ara, de que no és cert. Aleshores, seguirem parlant. Mentre aleshores, que això, que es dediquin a fer funcionar l'equip i que disfrutin i que em deixin una mica tranquil a mi.
Què? Sense desperdici, eh? S'han passat de la ratlla, que em deixin tranquil, utilitzen la meva gent per fer-me mal, el que han fet no ho oblidaré mai.
I en català, eh?
I en català. Clar, i català. El debat.
Vaja, tia, debat d'Esports Copé. Bracafé, el millor cafè.
Per pair això, Oli, necessitem un bracafé avui.
Jo crec que sí, no?
Doble, eh?
Carregat, amb gel, però carregat, sí.
Josep Maria Minguella, que t'estem fent treballar molt aquesta setmana. Minguella, bona tarda.
Noi, escolta, esteu abusant, però mira, m'acabo de prendre un bracafé descafeïnat per no excitar-me.
Perquè no pugi la tensió.
Exactament.
Dagoberto Escorcia, cap d'Esports de la Vanguardia. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda, noi. Jo crec que la situació no requereix un cafè amb gel, com diu l'Oli, ni descafeïnat. Jo l'ho vull carregat per mantenir la situació.
Ah, carregat. Però tu perquè ets colombià... descendència, clar, estàs ja amb una altra mentalitat del cafè.
A veure, diu-n'hi-do, Minguella, el discurs de Guardiola. Fractura, bueno, fractura, eh?
Sí, bueno, això era previsible, home. Aquí es va aguantar molts anys pels èxits, però és evident que la figura del Guardiola és com moltes figures importants, té coses, gent molt a favor i gent en contra. La gent que estava en contra, doncs amb els èxits, va haver de callar, va haver de dir res, va haver d'acceptar, tot això i tal. Al moment que se'n va, bueno, doncs comencen a sortir coses, que si com és que va firmar per un equip que tenia entrenador, com és que no sé què, com és que va començar a parlar amb el Rummenigge un any i pico abans quan tenia contacte amb el Barça... com és que el Barça havia de firmar any i allà ha firmat 3 anys, bueno, doncs comencen a sortir tot això, i ell, que ha buscat un puesto lluny, és un innocent o un il·lus si pensava que viuria tranquil, perquè això amb el futbol no existeix, i quan és una figura tan marcada, tan destacada com ell, si no li surt per un costat, li sortirà per l'altre.
Però aquesta guerra la comença ell avui, o ell s'està defensant d'algunes declaracions...
Primer s'hauria de saber, si és que algú sap o vol explicar o pot explicar, per què una unió tan fraternal de tants anys entre l'entrenador primer i el segon, Tito Guardiola, es va trencar de manera tan fulminant fins al punt de que el Pep segons sembla, no anés a visitar assíduament el Tito quan
estava... No, però ell ha dit que sí que el va veure, i el Tito Vilanova va dir que la distància, doncs, que refreda les relacions, no? Més enllà d'aquí...
No, va, evidentment, Manolo, no sé si... Segurament el va veure, però algú ha passat aquí.
Sí, no, i Tito Vilanova ha dit públicament que la relació s'ha refredat.
Ja està, però això, algú ha passat.
Algú ha passat, sí, sí.
De qui és culpa? No ho sé, com que no ho sé, no ho diré, vull dir, però tant, però algú ha passat, ja és una primera trencada d'una unió que semblava indestructible. Sí. Bueno, a partir d'aquí, evidentment, el Pep és més un home, grup, Laporta, Cruyff, tot aquell grup, que dels nous, bueno, dels nous que no són nous, perquè ja hi eren, o hi van ser, ja, però ara hi són ara.
Sí, sí, dos aquests, grups clarament enfrontats.
Aquests tenen una altra mentalitat, aquests, doncs, bueno, doncs quan van arribar hi havia el Guardiola, i encara que algú, a lo millor, de la Junta no li hagués agradat, va dir, home, aquest és el millor del món, perquè no anava a trencar amb un Guardiola triomfador, i després la següent pas és posar el Tito. Bueno, doncs ja està, i tot així, però els grups hi són, i en un moment determinat poden sortir. Què és el que ha encetat això? Doncs no ho sé, les declaracions d'aquest Odilio, que a mi em les va encantar ahir des de Brasil, de tal, que el Pep havia trucat, que si el Neymar, que si no sé què... Com que no tinc la gravació, només puc escoltar el que sento, res més.
Sí, no, la sensació d'Ago és que Guardiola ha anat empassant-se coses durant aquest any i que tenia ganes de dir el que ha dit avui, no?
Home, la pregunta crec que la fa un col·lega italià.
Italià.
En català.
Sí, en català amb un accent estranger, sí.
I és una pregunta referent a la declaración del presidente del Santos.
Sí.
Él acaba bien que la declaración del Santos es una nimies, ¿no? Una nimiedad.
Sí, sí.
A mí me recuerda mucho. En Colombia había una señora que se ve que era tan mala que tú a la buena mañana le saludabas y le decías, niña Julia, ¿cómo está usted? Y ella decía, más cabrón eres tú. Entonces, me ha parecido exactamente eso. O sea, le preguntan por una cosa y acaba cinco minutos rajando de todo. O sea, me ha parecido, de verdad, Guardiola siempre lo he considerado un tío inteligente, estratégicamente brutal, es un ajedrecista, mueve bien los hilos de la prensa, tiene un ejército
magistral,
en Barcelona.
No,
magistral. Tiene un ejército en Barcelona que lo sigue y lo
defiende
de capa y a espada.
Muy fuerte.
Y hoy me ha parecido que efectivamente el tío ha hecho otro movimiento de esos bestiales. Hoy ha
ido, y ha ido, perdona, hoy, Dago, oye, contra otro ejército que a lo mejor defiende a Rosell.
No, pero yo...
Cuando
no,
habla, que hablan intermediarios y otros y amigos.
Bueno, sí, pero no señala. Igual él dice que salgan los directivos, pero no dice en qué le han... ¿Quién ha dicho...? Que yo no conozco una declaración pública por parte de esta directiva, excepto aquello de Freixa, que luego rectificó. Yo la única declaración pública en contra de Guardiola la he leído y la he oído de Tito Vilanova diciendo que las relaciones habían enfriado.
Sí, sí.
Nada más.
Bueno, pero eso que tampoco es nada en contra, sino que es la realidad.
Ahora, lo que sí ha conseguido es desviar la atención de que él se lleva un jugador del Barça. Eso.
Y Tiago estará ahí entre la espada y la pared, claro.
Claro, Tiago en medio.
Aparte de aumentar el precio, que de eso José María a lo mejor sabe más que yo, pero hoy en día yo a este jugador, si pudiera, lo vendo más caro, o no lo vendo.
Minguella, ¿qué te sembla que si s'acaba confirmant, que tot apunta que serà així, que el Guardiola s'emporti a Tiago al Bayern?
Bueno, escolta, és una opció que evidentment crearà encara més tensió, més disensió, perquè si el Thiago acaba anant-se i se'n va a Anglaterra, doncs mira, se'n va a Anglaterra...
A Anglaterra no anirà, Miguel, no. Lo d'Anglaterra és una invenció, no té cap oferta, no ha tingut cap oferta el Manchester United.
No, jo parlo en teoria. Jo, Thiago, si no ho sé, parlo sempre en teoria. El que vull dir és que, casualment o no, el representant del Thiago és el germà del Pep Guardiola.
Perfecte, i s'ha muntat tota aquesta història.
Allò que deia... que deien al poble, embolica que fa fort, m'entens?
Exacte.
Ara, té dret el Thiago a anar-se'n? Pues sí, home, pues sí. Els pallussos que van acceptar la clàusula aquella, pues ho van fer-ho, pues bueno, pues té dret a anar-se'n.
té dret el germà del Guardiola, el Pere, de negociar, influït, a més, molt directament pel pare, i el pare, que és el cervell gris de tot això, de fer-ho.
Dago.
Digues.
Decías que era un periodista italiano, ¿no?, el que ha preguntado...
Creo que ha preguntado en
sí.
Catalán.
Es extranjero y pregunta en catalán, ¿no?
Sí.
I això, pues mira, això desenvolupirà el que d'això. Primer, una cosa que podia tardar més o menys, però quan hi ha sota la pell, no del Pep, sinó sota la pell de molta gent, aquestes tensions, pues amb una cosa tan sensible com és el futbol, amb que de seguida la gent salta...
Se't falla el telèfon, Minguella. Se te'n va una mica la veu. Ràpidament, Dago, per acabar, tu l'acció aquesta, el moviment aquest, Thiago Albayer, com el veus?
Home, jo la veig que el tio té dret a demanar que vol més minuts, però crec que és una pressió... El sitio d'ell està aquí, al Barça. Si vol jugar, té que competir. En els tres millors que hi ha, que són el Iniesta, el Xavi i el Cesc, i guanyar-se-lo aquí. Per anar a la selecció, tindria que quedar-se aquí. Mm. Si li guanya la posició,
ja està.
Molt bé, amics. Minguella, Dagoberto, ha estat apassionant el debat avui. Moltes gràcies,
A vosaltres.
Adéu.
A l'estiu, a Bracafé, es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé, només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé, només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de...
Sant Antoni Maria Claret, 39, Sants, 36 i 251, Travessera de Dalt, 85 i Travessera de Gràcia, 38.
Sílvia, i el teu admirat Deulofeu a l'Everton, finalment.
A l'Everton, l'acord es va tancar ahir als vols de les 5 de la tarda, acord definitiu entre els dos clubs. Deulofeu té 19 anys, estarà una temporada cedit a l'Everton sense opció de compra. Tenia molts pretendents, però finalment l'ha convençut la idea de jugar a les ordres de Robert Martínez. No jugarà a competició europea, però espera tenir els minuts que necessita per seguir creixent. Robert Martínez va dir ahir que Deulofeu és un diamant. Per molt que el Barça l'hagués volgut retenir, Tito volia tenir-lo a cavall entre el Barça B i el primer equip, el jugador tenia decidit que volia marxar cedit, que la seva etapa al filial s'havia acabat i que el primer equip hi havia massa davanters per poder tenir els minuts que ell volia. A més, a l'entorn dels jugadors expliquen que pel caràcter competitiu de Deulofeu, ell no hagués estat aguts a la banqueta ni tenim pocs minuts. Per això la millor sortida és aquesta sessió.
Marxem cap a Liverpool. Tenim comunicació amb el Rodolf Borrell. Molts anys al futbol base del Barça. És actualment el director de l'acadèmia del Liverpool. Rodolf, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
La veritat que molt bé, amb un sol extraordinari i portem uns dies de força calor, el qual no és habitual aquí.
Ah, mira, per tu tant, que bé.
Sí, de moment bé.
O sigui que Deulofeu allà, a l'arribar a la terra de Liverpool, s'ha trobat amb solet, eh?
Sí, la veritat que fa uns dies i, bueno, concretament ahir, abans d'ahir, van ser els dies de més calor de l'any. Mm-hmm. Vull dir que bueno, estem disfrutant de molt bon clima aquests dies, però, bueno, que es prepari perquè aquí fa força fred.
Sí. Bueno, escolta, va el vostre club rival, el rival ciutadà, a l'Everton, però consideres que és una bona plaça perquè Deulofeu progressi la propera temporada?
Bé, com bé dius, a mi m'hagués agradat que hagués vingut aquí, no? Perquè jo penso que ara l'haurem de patir com a adversari i amb el rival més proper que tenim, no? El rival ciutadà, no? Que és l'Everton. Però bé, jo penso, no només l'Everton, jo penso que la Premier League pot ser un molt bon lloc per ell acabar-se de formar, no? Sobretot des del punt de vista competitiu, no? La Premier League és molt diferent en molts aspectes, ni millor ni pitjor, sinó diferent. I com tothom sap, és un futbol doncs, més elèctric, més d'anada i tornada, de molt més contacte, molt més competitiu. I jo penso que això, si ho agafa bé, jo penso que el pot acabar fent millor jugador, no?
A més, a l'Everton, Rodolf, ja les últimes temporades ha estat un equip vistós de veure, que jugava ofensiu, jugava maco, i amb Robert Martínez a la banqueta encara més, no?
Sí, però... Sí, això és cert. I en Robert ha fet una gran tasca i amb un club de molt inferior en quant a nivell de jugadors, no? Com era el Wigan, i ha fet una feinada, tot i va perdre la categoria a nivell de Lliga, doncs va guanyar la Copa Anglesa, i això és un, vamos, és extraordinari. Pensa que la Copa Anglesa té un valor impressionant, molt superior a la Copa Espanyola, no? I com tu dius, doncs ell practica un futbol vistós i ara amb millors jugadors doncs anirà millor. Tot i així, l'Everton ara ha de passar per un període d'adaptació amb ell, ell amb els jugadors i els jugadors amb ell, perquè, com tothom sap, doncs, l'Everton ha tingut el mateix entrenador, Dave Moyes, durant molt, molt, molt i molt de temps. No? Doncs era un equip molt fet a la seva mida i ja el tenia molt per la mà. I quan un equip porta molt i molt i molt de temps, ara no sé, 10, 11 o 12 anys, amb la mateixa plantilla, amb la mateixa estructura, doncs tot està fet a la mida d'una persona, no? I de cop quan entra una altra i, doncs, vulguis o no, en Robert voldrà posar el seu segell, com és normal, i això necessitarà d'un temps d'adaptació, però tot i així jo penso que té bons fonaments, bona plantilla, i ell té molts coneixements de la Premier League com d'aquest planter, com per tirar-ho endavant i seguir jugant un futbol vistós.
Tu que saps com funciona el Barça per dintre, Rodolf, i que treballes amb gent jove, creus que la decisió de Deulofeu és la correcta? Si ell no tenia clar que tindria molts minuts al primer equip del Barça, ja fer un pas enrere i estar a cavall entre el primer equip i el filial tampoc li feia massa gràcia, creus que l'opció d'anar a un club on tingui molts minuts i molta continuïtat és l'encertada per progressar?
Home, jo penso que sí, sempre i quan es garanteixin aquests minuts, perquè de vegades hi ha jugadors que van cedits a algun lloc i acaben no jugant o acaben jugant menys que en el club d'origen, no? Esperem que aquest no sigui el cas, i suposo que en Robert i en Gerard i en Robert i els seus representants hauran parlat força, força clar sobre el tema del per què es busca aquesta sessió, i a més suposo que això també a nivell de club, bueno, a nivell de club hi ha formes de lligar-ho, no? A l'intentar... O sigui, tu no pots prometre mai a un jugador que jugarà més que un altre, perquè això va en funció del seu rendiment i del dia a dia de com ell actuï sobre el camp, no? Tant els entrenaments com els partits. Però, bueno, hi ha formes d'això a nivell entre clubs de buscar bonificacions econòmiques, és a dir, quan més jugui menys hauràs de pagar per la sessió, i vulguis o no, això doncs també és una forma de pressió pel club on van els jugadors cedits perquè juguin més, no? No sempre acaba sent així, però bueno, hi ha moltes fórmules per provocar una miqueta o incentivar una miqueta el club que agafa el jugador a que jugui més, no?
Veus a Thiago jugant al Bayern a les ordres de Guardiola?
Bé, m'acabo d'entrar les notícies de que en Pep ha sortit i ha afirmat que vol el jugador.
Sí, sí.
Aleshores, bé, jo ni estic... Ni parlo amb en Pep cada dia, ni sóc un mag, no? Però jo diria que és una cosa que està feta.
Uh-huh. Sí,
perquè si no estigués feta... No sé, em dóna la impressió, puc estar totalment equivocat, però penso que si no estigués feta, potser no s'hauria fet aquesta afirmació, no?
Clar. Quin jugador...
És una impressió que tinc, puc estar totalment equivocat, vull dir, això és un tema molt, molt personal. Jo penso que és una forma de dir, bueno, que no m'amago, vull el jugador i no m'amago, sí, sí. I ho dic públicament, no? Però a la vegada jo penso que quan ho dius, la cosa d'estar o feta o molt a prop, no? Perquè si no, també perquè ho dius, no?
Si es concreta, quin jugador per tal Barça, no?
Bueno, sí, un jugador excepcional com tants altres, vull dir, sí que és especial, és un jugador especial, però també jo em poso al costat del Tito i, bueno, el que parlàvem ara una miqueta dels minuts del Deulofeu, no? No hi ha cap entrenador que et pugui prometre una determinada quantitat de minuts, no? I menys quan tens jugadors tan excepcionals com Xavi, Iniesta, Cesc Fàbregas, Busquets, etcètera, etcètera, no? O sigui, el problema del Barça és un problema d'excedent, no? Que hi ha un excedent de qualitat.
Ara, al Bayern hi ha uns quants migcampistes bons, també, eh?
Bueno, que això és el que una miqueta també... El que dius és totalment cert, no? Vull dir que jo no sé també si el Bayern acabarà jugant el mateix que acabaria jugant al Barça, no? Però, bueno, aquí ja entra també el que segurament han parlat en Pep amb en Thiago, en Thiago amb Pep, en Thiago amb Tito, en Tito amb en Thiago, i aquí ja hi ha els representants, i aquí també ja comença a intervenir una miqueta el factor personal de qui m'acaba convencent més, no? Però bé, com tu bé dius, jo no el veig al Bayern jugant tots els minuts. No el veig al Barça jugant tots els minuts, però tampoc el veig al Bayern, no? Pel nivell que té. Tots dos clubs tenen grans fites, tenen grans fites que atendre durant la temporada, grans competicions. Els dos tenen un plantejament ofensiu i volen guanyar i convèncer. No necessita d'una gran plantilla en quant a número i qualitat, no? I quants més en tinguis, doncs millor. Però clar, se necessita de rotacions que són les mateixes que es plantegen al Barça, no? Al mig del camp. Que jo tampoc penso que tingui garantit el vin aquí que jugaràs tota l'estona. Això és impossible.
Sí, no hi ha entrenador que t'ho garanteixi en lloc, està clar. Rodolf Borrell, ha estat un plaer. Moltes gràcies i que us durin molts dies al sol a Liverpool.
Molt bé, això esperem. Moltes gràcies,
Per tancar. Adéu, Rodolf. Per tancar Barça, Sílvia, un parell de punts relacionats amb Rafinha i Bojan.
Sí, es confirma que Rafinha anirà cedit al Celta, ho ha confirmat ell mateix al seu Twitter, torna a trobar-se amb Luis Enrique, i Bojan ha estat presentat avui amb l'Ajax, i l'Ajax ha confirmat que la cessió inclou la possibilitat d'un segon any de cessió.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
A Bricomar Sant Quirze, el magatzem per professionals i particulars, seguim d'obertura. Obrim de dilluns a divendres a 8:15 del matí i dissabtes de 9:00 a 9:00 ininterrompudament. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Quique Iglesias s'endinsa per les rutes de França. Le Chateau, la Bretanya, els vins de Bordeaux. El Tour a Esports Cope.
Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal, Bajori? Bona tarda.
Com transita l'etapa?
Doncs mira, a tota velocitat, Estem a Tour, és a dir, que el Tour està a Tour, ja quasi al centre de França, a la ribera de Loira, i com anem tan ràpids, a les 4 de la tarda comencem a Cope Ponés per explicar aquesta etapa, que de moment té a 4 escapats, Gavatxi, Mori de la Plaça i el català Joan Antoni Fletxa, que tenen 2 minuts 26 segons d'avantatge sobre el gran grup, a 49 quilòmetres per l'arribada, 2:26 d'avantatge, en principi ideal per l'esprint perquè no hi ha cap port de muntanya i és una etapa plana completament, 218 quilòmetres des d'aquest matí que hem sortit a Fuger, així que des d'allà mateix expliquem el que passa en aquesta 12a etapa del Tour de França.
Doncs us escoltem, Quique, moltes gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, bona tarda.
A l'Espanyol, segona jornada de treball, com ha anat el dia o com va el dia? Nil Banyes, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs avui el treball s'ha dividit en tres grups. Els que encara no havien passat revisió mèdica han passat per la clínica Creu Blanca per realitzar-la. Un altre grup s'ha dirigit cap al Car de Sant Cugat pel mateix motiu. I els jugadors que ja l'havien passat s'han entrenat a les 10 del matí a la ciutat esportiva. Demà divendres, tota la plantilla sotmetrà a proves físiques durant tot el matí al Car de Sant Cugat. I per últim, apuntar que Héctor Moreno, únic home que encara no està amb l'equip per tenir aquests dies més de descans per haver disputat la Copa Confederacions, torna dilluns per ja marxar amb la plantilla a l'estaig de Garòs.
Molt bé, gràcies, Nil. Saludem a aquesta hora en directe. 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda al conseller responsable de l'àrea esportiva, Iñaki Pérez. Hola, Iñaki, què tal? Buenas tardes.
Bona tarda.
Bona tarda. Bueno, esto ya está en marcha, ¿eh?
Sí, ya empieza lo bonito, ya empieza lo bueno. Ya se ha acabado el periodo vacacional y empieza lo realmente bonito, incluso para el jugador, que ya cuando estás de vacaciones lo que tienes ganas es de que se acaben y empiece otra vez a rodar el balón y pueda estar en contacto cada día con los compañeros.
Pero aquí todavía tienen que pasar cosas, ¿no? Seguramente la plantilla todavía sufrirá alguna modificación, seguramente saldrá alguien y seguramente, o pues seguro, llegará gente, ¿no?
Bueno, en eso estamos. El área deportiva en eso está trabajando, en reforzar el equipo, en mejorar la calidad de la plantilla que tenemos y bueno, pues de aquí al 31 de agosto afortunadamente tenemos tiempo. Uh-huh. A pesar de que sea una incongruencia que empieza la Liga el 17 y pueda fichar hasta el 31, pero bueno, es lo que hay y para eso está trabajando la dirección deportiva.
Las prioridades ahora mismo, Iñaki, ¿cuáles son? ¿Un media punta y un punta?
Sí, básicamente queremos reforzar o queremos encontrar gente que sume goles a lo largo de la temporada, que sume ofensividad, ocasiones de gol y es más o menos por donde van los tiros.
Uh-huh. Y con el tema del portero, primero, ¿nos puedes explicar qué pasó con David Cobeño? Porque parecía que el futbolista del Rayo había dado el sí al Español y estábamos convencidos de que iba a venir y al final se echó atrás. ¿Qué ha pasado ahí?
Pues ha pasado eso, que teníamos el sí, teníamos la teórica palabra de compromiso por parte de él y por parte del representante. El primero que se ha rebotado con el jugador ha sido su propio representante y bueno, pues nos ha dejado colgados. Al final ha recibido una oferta del Rayo Vallecano y ha renovado por el Rayo y se ha quedado en Madrid y a nosotros nos ha dejado colgados, tal cual, no hay más misterio. Él ha valorado, el Rayo ha valorado la cuestión de quedarse sin convenio y, bueno, pues al final hicieron una oferta. Él entendió que era mejor, que como no tenía nada firmado, la palabra se la pasaba por el arco, y eso es lo que ha hecho, pasarse la palabra por allí y firmar lo que más le interesaba.
Uh-huh. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Buscamos un portero o confiamos en la gente de casa, en Germán y en Pau?
Pues estamos haciendo las dos cosas. Nosotros también desde el área deportiva, Óscar Terarnau junto con también Cono, conocen perfectamente a Germán y a Pau, y estamos en esa tesitura de encontrar a alguien que pueda suplir en el momento determinado la baja de Kiko Casilla, que a la vez le haga sombra y le haga progresar y le haga trabajar. Y si no encontramos exactamente eso, que es lo que queremos, pues lo haremos con Germán, evidentemente, no hay otra. Uh-huh. Con lo cual, ni rechazamos el firmar un portero, ni vamos a buscar un portero sí o sí. Va a depender de las ofertas que tengamos y de las condiciones de contratación del posible portero que pueda venir de fuera. Pero eso nos resta una pizca de la confianza que tenemos tanto en Germán como en Pau.
Uh-huh. Un par de nombres más, Iñaki. Tiebi, ¿va a renovar? ¿Se va a quedar?
Pues está, si no está firmado, poco falta. Yo creo que ayer estuvo el presidente reunido con su agente y yo creo que el acuerdo es prácticamente total. Falta, pues, los típicos flecos de última hora a la hora de firmar un contrato, pero creo que Tiebi a día de hoy y renueva, si no está renovado...
¿Cuántos años lo sabes, Iñaki? ¿Cuántos años?
Pues ahora que a lo mejor te engañaría, pero son 3 o 4. No quisiera meter la pata, pero estamos ahí entre 3 o 4 temporadas. Entonces, bueno, eso es lo de menos. Nosotros queremos aprovechar a Tiebi deportivamente el mayor tiempo posible, con lo cual una cosa es lo que tú quieres hacer a priori y luego cómo se desarrolla el juego y el rompe y a lo mejor en diciembre te lo vienen a buscar.
Claro.
Y aunque haya firmado un contrato de 4 o 10 años. Uh-huh. Eso, el fútbol hoy en día mínimo sabes que son 6 meses, desde que se abre hasta que desde que se cierra el mercado hasta que se vuelve a abrir son 6 meses, es el mínimo que tiene garantizado un jugador. A partir de ahí puede pasar cualquier cosa en cualquier equipo.
Y el último nombre, Iñaki, rápidamente, el de Wakaso. Habéis rechazado una oferta superior a 4 millones de euros. ¿En qué cantidad lo cifráis? ¿Por cuánto podría salir Wakaso si es que tiene que salir?
Eso no te lo voy a decir, porque si no le estoy dando pistas, al contrario, ya saben con qué cantidad tiene que venir. Aquí el que quiera llevarse un jugador tiene que venir y hacer la oferta. Y luego valoraremos si lo que nosotros perdemos merece la pena por lo que cobramos o no merece la pena y no lo vendemos y se queda aquí. No, nosotros, como todos los equipos, queremos reforzarnos de la mejor manera posible y o bien será fichando, o bien será quedándonos con los jugadores que queremos tener. No está todo el mundo y no hay nadie en venta. No tenemos la prioridad de malvender a nadie ni dejar escapar a jugadores que sabemos que van a ser y que pueden dar un grandísimo y altísimo rendimiento con nosotros.
Perfecto. Iñaki Pérez, consejero responsable del área deportiva del Español, muchísimas gracias, iremos hablando. Mucha suerte para la temporada, ya te lo deseo desde ya, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Gracias, Iñaki Pérez. 30 segons per arribar a les 4. Sílvia, notícies d'última hora.
Segon fitxatge del Barça B, Dani Nieto, ex de l'Alcorcón, de l'Espanyol i del Girona. De Micheli signa per una temporada amb l'Atlético de Madrid. I atenció, informa a la premsa internacional que el PSG ha fitxat Cavani.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adéu.
Gràcies al Cito Ramírez, al control de so, al Nil Baños, a la producció. És tot de moment. Gràcies per l'atenció dispensada. Seguiu a la COPE, que de seguida ve el final d'etapa al Tour. Que vagi bé.